Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'últim CIS del mes d'octubre trenca el que potser era una falsa percepció i revela una dada molt interessant. La percepció és que no tenim fills per una certa comoditat. I l'estudi ens donava la causa principal. Un 77,3% de la població assegura que no tenir fills és per una qüestió econòmica. És a dir, de cada 100 ciutadans, 77 voldrien tenir més fills i no poden. Bon migdia, sóc el Sergi Tor i un estudi de Save the Children ens aporta la dada econòmica. Aquest any el cost mensual de la criança a Catalunya arriba a 938 euros per infant al mes. Estem parlant aleshores de 12.000 euros l'any. El cost ha pujat un 15% respecte a l'any 2022. Per cert, a Catalunya liderem la despesa a Espanya. La mitjana a la resta d'Espanya és de 758 euros i a Catalunya, com dèiem, doncs 938, és a dir, 180 euros més al mes. I aquestes dades tenen, òbviament, conseqüències directes. La natalitat està a la baixa a Catalunya. L'any 2023 van néixer 54.217 nadons, un 3,8% menys que l'any anterior, i és la xifra més baixa en els últims 70 anys. I és que la precarietat laboral i la dificultat de l'accés a l'habitatge estan fent retardar i molt l'edat de tenir fills. Fins i tot en la franja de 30 a 35 anys s'ha reduït la natalitat. Quines són les causes de l'encariment d'aquest cost del 15% en els últims 2 anys en la criança a Catalunya, Mar Puerto?
Les causes són, doncs, l'encariment del cost de la criança, que es deu principalment a la inflació, especialment pel que fa als subministraments de la llar i l'alimentació. En concret, les despeses en alimentació han augmentat un 35% des del 2022, mentre que l'habitatge ha acumulat un augment del 145% des de l'any 2018. Ho ha explicat l'Ona Lorda Roura, responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya.
Això té un impacte en les taxes de pobresa infantil, perquè veiem que és un fenomen estructural, és a dir, en els últims 15-20 anys la taxa de pobresa infantil no ha baixat, sinó que ens trobem en la mateixa situació que fa 20 anys, perquè justament no hi ha hagut polítiques públiques enfocades a reduir aquesta taxa i aquesta situació de vulnerabilitat extrema.
L'habitatge ha estat, sens dubte, el factor més greu, evidenciant-se com un dels principals obstacles econòmics per les famílies. A més, el 44,4% dels infants viuen llars amb dificultats per afrontar les despeses imprevistes.
L'habitatge ara mateix és un factor d'exclusió social i de pobresa, perquè no tenir habitatge o no tenir un habitatge en condicions impacta sobre molts dels drets dels nens i les nenes. Per exemple, si nens i nenes viuen en habitatges amb humitats, goteres, han de compartir habitació, han de dormir amb els pares a la mateixa habitació, això té un impacte en la salut mental i la salut física i també en el desenvolupament dels nens i nenes, evidentment també en el que és l'educació i en la progressió.
I el cost de la criança també varia segons l'edat.
A la franja d'edat on més ascendeix el preu de la criança és dels 7 als 12 anys, fins a uns 993 euros al mes, que és el màxim, i que això s'explica perquè els nens i les nenes d'aquesta edat comencen a menjar més, per la qual hi ha un cost més elevat en quant a despeses d'alimentació, però també degut a que hi ha un canvi, no, en per exemple, les habitacions, en el mobiliari, ja que passen de ser de bebès a nens més grans, i també tot el que és el cost associat a l'educació, extraescolar, lleure, i també l'oci, perquè a partir d'aquesta edat es comença a introduir els dispositius digitals.
Aquesta és la tercera edició de l'informe El cost de la criança, realitzat per Save the Children, després de que es fes el primer l'any 2018.
La Min i la Duna són una jove parella que viuen en una ciutat catalana, en aquest cas a Lleida. Acaben de ser pares des de fa una setmana, un nen que es diu com el pare, a Min. Feliços, perquè tot ha anat bé, i això sí, preocupats pel cost econòmic.
Ha subido un montón. Encima, el niño tiene una semana y ya te da unos gastos que imagínate a la larga.
Hombre, y con lo que ha subido todo, es que es todo carísimo. Solo una semana tiene. Y ya ha gastado más que... Madre mía.
La mare d'una diu a Migdia de Cope Catalunya i Andorra que compensa, que està feliç, alhora que preocupada, òbviament, per l'economia familiar i reconeix que aquest cost pot aturar tenir més fills.
Sí. Hombre, sí, es precioso, vale la pena, pero tampoco es que puedas tener muchos hoy en día, porque con uno ya, madre mía, los gastos y todo, porque hay mucha gente que le gustaría tener muchísimos hijos, a nosotros, por ejemplo, pero no se puede, porque hoy en día con un niño ya, si tienes que darle todo lo que necesita, no puedes tener muchos, porque está todo...
Està tot, reflexe d'una família amb un nadó, bé, de tan sols una setmana. Que tinguin molta sort tant a la Mina com la Duna. Mentre Pilar és mare de dos fills, un nen de 12 anys i una nena de 8. I ha reconegut també a migdia a Cope Catalunya que no ha tingut més fills i més família per una qüestió econòmica.
Així és, de fet, jo ja, com us he comentat, soc mare de dos fills, si no fos pel que reporte, el cost econòmic que reporte, jo en tindria més de dos fills. A mi m'agrada molt la família, m'agrada molt els nens, i només n'he pogut tenir dos.
I és una opinió que no és exclusiva en aquest cas aquí de la Pilar, a migdia COPE. Reiterem, últim fills, mes d'octubre 2024. El 77% dels espanyols i catalans opinen el mateix. Anem ja tot seguit a serveis. Doncs en quant al temps a la tarda ens espera una cel ennuvolat pràcticament a totes les comarques catalanes. Sí que hi haurà clarianes als dos extrems, doncs en aquest cas al nord de Girona i també al sud de Tarragona. Possibilitat de pluja per Osona i també pel Lluçanès. La resta no pluja, però sí doncs aquest ambient doncs de nuvolositat. Temperatures, Tarragona-Barcelona 15-16 graus, Lleida baixa fins als 10. En quant a Girona sí que està lluint més el sol i una temperatura més alta, 14-15 graus. Anem tot seguit al trànsit. Busquem com s'està circulant hores d'ara aquest migdia de la dimarts per les carreteres de Catalunya. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, ara sense massa volum de trànsit, sense grans incidències. Sí que hi ha circulació en algunes vies que envolten Barcelona, la seva ronda, zona del Vallès, per exemple, cerca de la P7. Sí que presenta lentitud, aturades, un parell de quilòmetres entre la zona de Santa Perpètua, Barberà del Vallès, Barberà-Santa Perpètua, en sentit nord, aquest tram de la P7 més carregat, com us dèiem, sentit nord, sentit Girona. I per unes obres, ja a la zona de Tarragona, també a l'autopista AP7, parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en aquest cas en direcció sud. Per tant, alguns trams amb una mica de retencions, però vaja, com us dèiem, en general, parlem ara mateix de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pels que tenim una certa edat, va haver-hi doncs un lema propagandístic que va agafar fortuna i que encara el recordem a la memòria. El lema era la propaganda per pagar impostos de l'agència tributària. I el lema era Hisenda som tots. És a dir, que tothom, via impostos, s'havia de col·laborar, doncs, en aquest cas, amb les despeses de l'Estat. Doncs bé, avui, novembre del 2024, encara ho serem més. I és que s'obligarà a tots aquells contribuents que hagin cobrat la prestació per l'atur d'aquest 2024 a presentar la declaració de la renda a partir del pròxim exercici. L'administració ha posat en marxa aquesta nova obligació mitjançant un reial decret, un mètode MADE in Pedro Sánchez, que va entrar en vigor el passat mes de novembre i que implica que a partir d'ara tots els subsidis aprovats a partir d'aquesta data, 1 de novembre, hauran de tenir aquesta obligació de presentar la declaració de la renda. És important, perquè si no es presenta la declaració, es perd la prestació. I això sí que és significatiu. Hauran de fer la renda fins i tot doncs, els que hagin d'estar per sota dels 22.000 euros d'ingressos anuals, que és el límit a partir del qual l'agència tributària obliga a presentar la declaració. Doncs aquestes persones que cobren el subsidi sempre hauran de fer la declaració de la renda. Què significa tot això? Doncs avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens aproximem a aquesta realitat que afecta, com dèiem, a milers i milers de persones i que l'han de fer perquè la multa, o en aquest cas la contrarèplica, és molt perillosa. Es quedarien sense cobrar aquesta prestació de l'atur. Arrere, en COPE Catalunya, hem escoltat el David Bartrina, del Col·legi de Gestors Administratius, aportant, doncs, una sèrie de claus d'aquesta nova normativa, Ricard Álvarez.
Doncs quan t'ho explica una persona que n'entén, et queda molt més clar que no pas la simple publicació del Reial Decret. Fins ara, quan no s'arribava a un màxim d'ingressos a l'any, si estaves rebent la prestació d'atur, no tenies l'obligació de fer la declaració de la renda. Ara sí.
La novetat és que, més enllà de que si has de tributar o pagar o no, doncs precisament aquest Reial Decret hi fa un apunt, i fa una anotació, concretament amb un parell d'articles, on ens hi posa una nova casuística. I on diu, pel sol fet de cobrar una prestació d'atur, fixa't bé, ja no parlo d'imports, pel sol fet de cobrar una prestació de l'atur, vindràs obligat a fer la renda.
I ull viu, perquè si no fas la declaració, ja sigui voluntàriament o perquè ni tan sols sàpigues que l'has de fer, et poden retirar la prestació d'atur.
El que diu una mica més amunt, en un altre article, diu, i en cas de que estiguis obligat a fer la renda, tal com jo ara et dic, i ho incompleixis, se't podrà suspendre aquest dret que tu tens de l'atur.
Què busquen amb tot això? Perquè el normal és pensar que si una persona rep la prestació d'atur no hauria de tenir necessitat de declarar, ja que no té més ingressos. Doncs sembla ser que tenir-nos una mica més controlats a tots.
El que busquen és tenir molta més informació de certes capes, no ens hem d'enganyar, a vegades les més baixes d'ingressos, que moltes vegades s'escapen del control d'Hisenda. Per tant, efectivament, el que això farà és que molta gent estigui obligada a fer la renta.
De totes maneres, els experts subratllen que la declaració no implica necessàriament un pagament. De fet, la majoria de les persones rebran devolucions o no hauran d'abonar res. No obstant això, en casos excepcionals, com a subsidis alts o retencions mal ajustades, podria sortir a pagar.
I al migdia, a COPE, saludem al professor Benj Anglès, expert en fiscalitat i professor d'Estudis de Dret i Ciència de la Universitat Oberta de Catalunya. Professor, benvingut i molt bon migdia.
Hola, molt bon migdia, gràcies.
Bé, estem parlant de l'àmbit tributari, de l'impacte tècnic i legal, i aleshores la primera pregunta és per què aquestes mesures no inclou sancions tributàries i únicament laborals?
Bé, l'explicació és perquè el canvi legal que entrarà ara en vigor no s'ha fet a través d'una llei tributària. És a dir, no, el seu origen no està en el Ministeri d'Hisenda, sinó que s'ha fet a través de la norma que regula la Seguretat Social i, per tant, a partir del Ministeri de Treball. Aleshores, mentre l'obligació sigui estrictament de l'àmbit laboral, les conseqüències i possibles sancions que hi poguessin haver haurien d'estar definides allí. I, de moment, l'única conseqüència, que no és poca, de no presentar la declaració de renta en aquests casos és perdre aquesta percepció. Perquè hi hagués una sanció tributària, perquè ens entenguin, el que caldria és modificar la llei general tributària i, aleshores, allí recollir aquest cas i establir la sanció tributària corresponent. Però, mentre això no sigui així, doncs no hi ha sanció tributària.
El que passa és que ho viu perquè la ignorància no és cap mena d'eximent del no compliment, i si alguna persona no està informada i està cobrant, doncs, aquesta prestació, la perdria d'una manera radical.
Exacte.
I es trobaria la sorpresa de que no té l'ingrés esperat, doncs que ja és molt mínim el dia assenyalat.
Correcte. És a dir, com bé dius, la ignorància no eximeix de complir les lleis. El que passa és que tot el que és l'àmbit sancionador de les nostres accions ha d'estar recollit expressament a les lleis. Per tant, l'única conseqüència legal de no presentar-la és aquesta, deixar de cobrar. Ja et dic, no és poca cosa ni molt menys, però de moment no hi ha sanció tributària al corresponent. No.
I quines recomanacions dona als aturats per a complir amb aquesta obligació?
Bé, el que han de saber les persones que estan en aquesta situació és que quan s'obri la campanya de renta, que normalment és d'abril a juliol de cada any, doncs han de presentar-la sí o sí i no han de fer cas en aquelles recomanacions que són les habituals, que diuen que aquelles persones que ingressen menys de 22.000 euros no estan obligades a fer-les. Però aleshores, en aquest cas, ells han de saber que, malgrat que els seus ingressos no arribin a aquest import, han de presentar, d'acord? A més, quan facin la declaració de renta, no només hauran de declarar l'import, les quanties que hagin ingressat a partir de la prestació de desocupació, sinó també tots aquells altres ingressos que puguin tenir. És a dir, poden tenir rendiments mobiliaris, de rendiments que puguin tindre diners al banc, o que poden tindre rendiments immobiliaris per si tenen doncs, algun lloguer, si han comprat o vengut accions, o han comprat o vengut un pis, és a dir, aquests guanys patrimonials, no? És a dir, el fet de fer la declaració de la renta no només han de declarar els ingressos per prestació de desocupació, sinó tots aquells altres que hagin pogut generar durant l'any.
I quin és l'objectiu, creu vostè, del legislador, per, en aquest cas, que seria el govern central per adaptar aquesta llei? Un major control?
Clarament és... Sí, clarament és...
O recaptació?
Sí, clarament... No, bàsicament és clarament un control. Clarament un control d'aquestes persones, no? El fet de declarar, d'estar obligades a declarar, d'entrada ja fa que entrin dins el radar d'Hisenda. Per tant, d'aquesta manera ja hi ha una administració tributària que comprovarà el que deia abans, no? De que aquestes persones, més enllà de la prestació de desocupació, puguin tenir altres ingressos que d'altra manera no declararien perquè no estarien obligats a fer-ho. No? Però, a més, ningú se li escapa, no? I Espanya és un cas bastant clar, de que hi ha una important economia submergida. I, per desgràcia, doncs, moltes d'aquestes persones, no? Potser no tenen altra alternativa, no? Que poder tirar endavant, no? Doncs això, treballant en una economia no declarada. Clar, el fet d'obligar-les a fer declaració de renta, d'alguna manera els obligarà a mentir. Perquè fins ara, com que no estaven obligades i no estaven dins del radar, doncs podríem dir que per coherència aquestes activitats no quedaven aforades. Clar, si a partir d'ara declaren, i encara que no hi hagi una sanció tributària pel fet de no declarar els ingressos de la prestació de desocupació, a ningú se li escapa, que lògicament no hauran de declarar o no haurien de declarar altres ingressos que puguin tindre d'aquesta economia submergida, no? I si ho fan i després tenen una inspecció, doncs, òbviament, per això sí que podran ser sancionats.
Doncs, professor Benja Anglès, expert en fiscalitat, professor d'estudis de dret i ciència política de la UOC, gràcies per estar aquí a migdia a COPE i explicar-nos aquest important detall, perquè reiterem una vegada més, la ignorància no és cap mena d'eximent del no compliment, i el que hi ha en joc és molt pels que estan cobrant hores d'ara, doncs, el subsidi de l'atur, que podrien tenir una desagradable sorpresa al mes de juliol si no han fet la declaració de la renda anteriorment. Gràcies, professor, bon migdia.
Exactament, moltes gràcies a vosaltres i fins una altra.
I avui, amb aquest dimarts informatiu, és un dia en el qual s'ha d'aprovar, o s'ha aprovat, i n'hem de parlar de l'amiant. S'ha aprovat per part de l'executiu de Salvador Illa el projecte de llei de l'amiant. No és la primera vegada que s'aprova, eh? Jo va fer el juny de l'any passat de l'executiu de Pere Aragonès, però després tot va quedar al calaix. Quan parlem de l'amiant, recordem que és, doncs, el material de la construcció que es va utilitzar especialment a les dècades entre els 60 i els 80 del segle passat, i que s'ha comprovat que desprèn un producte cancerigen, no? El fibrociment. Pel que fa a la quantitat de tones, on hi ha més amiant a les ciutats de Catalunya? Ho lidera Barcelona, amb ràtio no, però sí, òbviament, és la més important, i per tant, doncs, ho lidera amb un total de 17.700 tones d'amiant. Just darrere trobem Terrassa, amb 11.200 tones, Sabadell, amb 10.900 tones, Lleida, amb 9.300, i Manresa, amb 7.700 tones d'amiant. Són les 5 ciutats catalanes amb més teulades d'amiant i, per tant, més d'aquests fibrociment, que és un producte cancerigen. Després hi ha la ràtio més perillosa de quilos d'amiant i la població, que la lideren en aquest cas 5 municipis molt petits: Foradada, Oliola, Iborra, Abella de la Conca i Sorà. I també tenim el cas de Badia del Vallès, la ciutat que es va construir a finals de la dècada dels 60, principis dels 70, i que segons el calendari està previst que al març de l'any que ve sigui la primera ciutat europea lliure d'amiant. Avui, com dèiem, l'executiu del govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de llei de l'amiant, pas previ a la seva aprovació al Parlament de Catalunya. Quines són les claus? Hi haurà una dotació econòmica anual de 10 milions d'euros, a més d'un programa temporal de 300.000 euros per la contractació de personal especialitzat en la seva retirada. L'objectiu i la realitat a complir amb la recomanació o obligació de la Unió Europea és que el 2028 no hi hagi cap mena d'amiant a edificis públics i que la resta d'immobles no hi hagi amiant al 2032. La normativa contempla també multes de 100 a 100.000 euros, segons la gravetat, per garantir el compliment de la retirada. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assenyala que ja s'ha d'actuar amb una certa celeritat perquè les partícules de fibrociment, per la seva antiguitat, són ja actives.
A més, hem de tenir en compte que aquest material es va utilitzar de manera més o menys massiva als anys 60-80 a Catalunya i que, per tant, en aquests moments començaria doncs, el seu inici, que es puguin alliberar aquestes microfibres, doncs, fa que comencem doncs, a tenir o a poder tenir doncs, problemes de salut.
Com dèiem, aquest projecte de llei de la llei de l'amiant ja va ser aprovada, dissenyada, el mes passat per l'executiu de Pere Aragonès. Parlo de l'executiu. Però, curiosament, es va quedar amb un calaix i no va continuar la seva tramitació amb la seva parlamentària. Coses que no s'acaben d'entendre perquè, evidentment, és de sentit comú i no pas d'ideologia que Catalunya necessita la retirada immediata de tot tipus de teulada d'amiant. Canvi de tema, però continuem parlant en clau política perquè el Partit Popular demana que el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, convoqui un acte institucional per commemorar el dia de la Constitució el pròxim 6 de desembre, és a dir, aquest divendres. En aquest sentit, els populars han fet arribar una carta al president de la Cambra en la que justifiquen la seva petició per poder reconèixer el paper i la importància de la Constitució en els 46 anys de vigència del text constitucional. Yolanda Canales té tots els detalls.
A la carta, el Partit Popular recorda l'ampli suport que els catalans van donar a la Constitució. La Constitució que, d'altra banda, ha permès viure el període democràtic més llarg de la història i tot plegat acompanyat d'un gran avenç social i polític. Però no només això, el text també es deixa clar que sense la Carta Magna, l'autogovern i l'autonomia de Catalunya, i que el Parlament representa, no existiria. Per això els populars creuen que la Cambra com a institució ha de contribuir a reconèixer la importància que va jugar i que continua jugant l'aprovació de la Constitució també com a garantia de continuïtat del sistema institucional català. Però des del PP no tenen massa esperances en que finalment el Parlament accepti la proposta. El portaveu parlamentari dels populars, Juan Fernández, recorda que la cambra està controlada pels independentistes, però l'obligació del partit afegit és la d'exigir la commemoració d'una efemèride tan important.
Después de este procés independentista que tanto daño ha hecho social y políticamente a nuestra sociedad, es importante que las instituciones, y en este caso el Parlament, representen a todos los catalanes. La verdad es que no tenemos mucha esperanza, pues el Parlament lo controla el independentismo gracias al patrocinio del Partido Socialista y de Illa, pero el Partido Popular tiene el deber de exigir esta conmemoración y así lo hacemos y así lo seguiremos haciendo en el futuro.
Qui sí ha fet un acte commemoratiu pel 46è aniversari de la Constitució és la delegació del govern a Catalunya. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha defensat que la Carta Magna no divideix i també que ha donat eines perquè Catalunya hagi crescut com a país i per defensar la llengua i la cultura pròpies. I el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha aprofitat per escombrar cap a casa, assegurant que l'odi i la desinformació són avui dia les principals amenaces per la Constitució i per les institucions.
Gràcies, Yolanda. I per acabar aquest bloc de la política, tot i que no hauria de ser polític, és reconeixement, però també forma part de la política perquè ho decideix un govern, avui s'han conegut les primeres creus de Sant Jordi que otorga el govern de Salvador Illa. Entre els ciutadans i ciutadanes de Catalunya otorgades al Macleod de Sant Jordi 2024 destaquen en aquest cas el polític d'Esquerra, Josep Lluís Caroto Rovira, els artistes de la pel·lícula 47 protagonistes, Clara Segura i Eduard Fernández, els esportistes Aitana Bonmatí o Kilian Jornet i l'organització agrària Unió de Pagesos. Fem una aturada per la publicitat i després tornem amb una notícia molt més perillosa del que sembla. Sobretot per la intenció, per haver-ho planificat. Afortunadament, no s'ha executat. Una banda estava planificant el segrest d'una funcionària de la presó de Quatre Camins. Ho ha denunciat el sindicat de presons CESIF. Fem una pausa i parlem d'aquest intent de segrest.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Este martes en COPE sumamos emociones.
Toma.
Las de la Liga y las de la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Desde las 7 de la tarde todos los partidos.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además en Liga Mallorca-Barcelona.
Dale, Oli, a ver cómo termina.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelve a descubrir Benidorm, te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
El sindicat de presons CESIF denuncia l'intent de segrest d'una funcionària de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès. Des del Departament de Justícia s'ha subratllat que l'incident s'ha resolt ràpidament sense que la dona pogués resultar ferida, a Claudia Cifuentes.
Ahir, al voltant de les 4 de la tarda, al centre penitenciari de Quatre Camins, un intern va agafar una funcionària pel coll i la va retenir al fons de la seva cel·la amb intencions d'agredir-la sexualment. Per sort, la ràpida intervenció d'altres interins va evitar que l'incident acabés anant a més. Segons el sindicat CESIF, això no hagués passat si la presó tingués tot el personal necessari per complir i incrementar el protocol de seguretat del binomi que obliga a treballar dues persones juntes per evitar quedar-se sols davant d'una situació de perill. Aquest incident és un més dels problemes recurrents que pateixen les presons catalanes. Ens ho explica Alberto Gómez, responsable de les presons del sindicat del CESIF.
Y en el lugar de los hechos donde se produce la agresión del otro día, en lugar de haber una funcionaria, hay dos o hay tres, pues... Casi seguro no se hubiese producido, porque el propio interno pues ya se hubiese pensado dos veces.
En el mòdul MR2 del centre penitenciari de Quatre Camins, el mínim de treballadors que ha d'haver-hi per garantir-se la seguretat és de 5. Ahir només n'hi havia 3. Des del CESIF asseguren que treballar amb aquestes condicions és insostenible i reclamen que, a més d'incrementar el personal, necessiten mesures per garantir-se la seguretat dels treballadors. Entre ells, utilitzar un esprai de seguretat que és legal i segur, però que diverses associacions pressionen perquè no s'utilitzi.
Unilateralment se decide que este medio coercitivo no se puede utilizar, pues eso es mucho más efectivo que el trabajo por binomios cuando no lo puedes garantizar. Es que queremos las dos cosas, es que queremos trabajar en binomios, pero es que queremos los aerosoles también.
També demanen que si no n'hi ha suficient personal, no es realitzin certes tasques diàries on els funcionaris es posen en perill perquè no es repeteixin incidents tan greus com l'assassinat de la Núria, la cuinera de Mas d'Enric al darrer març.
I parlem ara de crònica judicial, perquè el conseller delegat de la companyia Glovo, Òscar Piar, ha assegurat avui al jutjat que l'investigui per un delicte contra el dret dels treballadors que la decisió de que els riders passin a ser autònoms assalariats, anunciada ahir dilluns, pot semblar una estratègia de defensa, però que és una simple coincidència en el temps. La delegació d'Òscar Piar únicament ha respost a la fiscalia i la seva defensa i no ha volgut fer declaracions a la premsa. Sí que ha parlat Raúl Maillo, advocat dels tres riders que han portat a Òscar Piar fins als jutjats.
y que no es una estrategia de defensa, sino que es una evolución en el modelo. Y no tenemos más datos y desconocemos cuáles van a ser las fórmulas, cómo se va a producir esa laboralización, y no podemos más que entender que la regulación, el Estado de Derecho y, en definitiva, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras triunfan frente a un modelo de precarización.
Recte final del migdia, COPE Catalunya Andorra. Bon moment de tensar-nos als llibres i també als clubs de lectura. I saludem al migdia COPE Catalunya i Andorra Sara Díaz, que és una jove barcelonina, la qual doncs es troba participant amb el club de lectura Libremente de la llibreria Documenta. Sara, benvinguda i molt bona tarda.
Hola, Sergi, què tal? Buenos días.
Bien, primero de todo, Sara, ¿qué libro estás leyendo ahora en el club de lectura?
Pues fíjate que yo normalmente tengo muchos libros, leo muchos libros a la vez, pero ahora mismo estoy leyendo uno de psicología, que es un poco a lo que me dedico, que es de un psicoanalista italiano, que se llama Massimo Recalcati.
O sea, que ahora estás en una sola lectura cuando tú eres de las que pueden leer dos o tres libros a la vez.
Sí, bueno, esa es la lectura que me gustaría llevar al próximo encuentro de Libremente, pero bueno, estoy con otras también.
Bien, sí. Cuando hablamos del club de lectura, pues os reunís los adictos, que es una adicción maravillosa por lo que te provoca de leer un libro, unas sensaciones impagables, significan tanto que ahora sería tan largo enumerarlas que prácticamente acabaríamos el espacio de radio y aquí a migdia de COPE Catalunya, pero estáis una hora leyendo el libro en silencio y luego lo comentáis. ¿Esta sería un poquito la base de los clubs de lectura?
Sí, es cierto que en este caso es un club de lectura un poco especial, porque al final cada uno lleva su libro, ¿no? Y eso hace un poco la diferencia con otros clubs de lectura, que es algo que a mí me gustó mucho cuando me lo comentaron, ¿no? Pensé, ostras, esto es una buena idea porque al final no tienes que leer, ¿no? No tienes que llevar un capítulo leído o comprar tu libro, ¿no? Sino que tú llevas tu mismo libro, el que estés leyendo en ese momento, el que te apetezca llevar, lo lees durante una hora, que una hora parece mucho, ¿no? Y dices, ostras, una hora leyendo, pero se pasa súper rápido, o sea, se pasa muy rápido. Y además se genera ahí como un ambiente muy, no sé, muy chulo. Y luego pues tienes la oportunidad de comentarlo con otras personas, conoces además a gente nueva, conoces lecturas nuevas que algunas te pueden interesar, te las apuntas, compartes la tuya y ves cómo, ¿no?, cada uno saca sus, no sé, sus comentarios de lo que tú le comentas. Está muy interesante, la verdad.
Sara, quizá la pregunta sea simplista, pero ahora estaba pensando, ¿qué diferencia hay de leer una hora en tu casa, quizá en soledad, eso sí que es cierto, a leer una hora en un club de lectura?
Pues la verdad es que hasta que uno no lo prueba no lo sabe, ¿eh? Pero es cierto que, no sé, conectas de manera diferente, se genera como una conexión con el resto de personas que están leyendo, que no es hablada, ¿no? Pero se genera un ambiente muy, no sé, muy tranquilo, de mucha paz. Además, otra cosa que un poco ¿no?, hacen en este club de Libremente, te obligan, entre comillas, ¿no?, a dejar de lado el teléfono. Entonces pasan con una cajita, tú tienes que dejar el móvil aparte, lo guardan, entonces tú durante esa hora no tienes, de alguna manera, menos que no sea una urgencia o algo, acceso al móvil. Entonces eso también da como, ¿no?, como que conectas ahí con tu lectura, con el libro, no tienes nada más que hacer, ¿no?, en esta hora que vamos así todos tan rápido. Y no sé, se genera una atmósfera distinta que no en casa, que a lo mejor, que si te suena algo, que si te habla alguien, que si no sé qué, ¿no? Bueno, no sé, se genera una atmósfera distinta.
Bueno, yo creo que leyendo un libro hay mucho que hacer, ¿eh? Siempre me acordaré de la frase de Roberto Bolaño, el gran escritor chileno afincado aquí en Barcelona, que cuando lees un libro tienes la sensación de no perder el tiempo. Y coincido en este caso, ¿no? Claro, sí, en casa evidentemente hay muchos más avatares, ¿no?, que a veces te pueden despistar. Por lo tanto, ¿tú recomiendas a los que les gustan leer, o inclusive a los que quieran empezar en descubrir los placeres de la lectura, que se apunten a un club de lectura?
Sí, totalmente, totalmente. Además, es eso, es lo que te comentaba antes. Este es un club de lectura con un punto distinto, ¿no? Entonces, creo que es muy facilitador, porque al final es eso, puedes llevar tu libro, no tienes que por qué leerte un capítulo para el día, tal. Entonces, eso ayuda mucho. Y luego, además, que también tiene ese punto social, que yo creo que también es interesante, ¿no? Porque después lo puedes comentar. En alguna ocasión hacen un pica-pica al final del encuentro. Entonces, pues bueno, también tiene esa parte social que creo que hace el encuentro divertido, ¿no? No solo el típico club de lectura, ¿no? Sino que tiene ese punto social también muy, muy, muy interesante.
Porque, incidimos, es un club de lectura, no un club de escritura, que eso ya es otro tema, y que eso ya son otros cursos, sino que en este caso se va a leer. Por cierto, están proliferando, ¿no?, en Barcelona, los clubes de lectura. Quizá como contrapeso al que es, y que hemos hablado muchas veces en este programa, del aluvión de las redes sociales.
Sí, yo creo que un poco sí, Sergi. Yo creo que hay un punto en que necesitamos parar, necesitamos un espacio tranquilo, sin tanto estímulo, y creo que en parte por eso, ¿no?, está habiendo esta necesidad de leer tranquilamente sin nada más. Entonces sí, yo creo que sí. Y por eso está también teniendo tanto éxito. Yo la verdad es que, y gente joven, gente mayor, luego hay.
Sí, eso,
hay
un poco de todo. Eso íbamos. Viene también gente joven, en ese caso me vas a hacer un poquito de periodista, ¿no? Para hablar del perfil de tus compañeros y compañeras.
Sí, la verdad es que hay de todo. O sea, hay, ¿no?, desde chicos, pues eso, más jóvenes, hasta, bueno, yo tengo 30 y pico, pues, ¿no?, gente mediana edad, y luego también gente más mayor. Hay un poco de todo. Y eso también, pues, es interesante, ¿no? Cada uno trae sus lecturas y dependiendo de la edad, y la verdad es que está muy bien. Sí, sí.
El plaer de la lectura, doncs, que és impagable, com pot ser el cinema, com pot ser la música. No me gustan las listas, pero en este caso, Sara, sería imperdonable por mi parte, ya que eres una gran lectora, que me recomiendes algún libro a mí y a los oyentes.
¡Ostras!
Sé que es difícil, ¿no?, porque hay muchos y buenos, pero en este diciembre, por ejemplo, que todos los meses también tienen su lectura, ¿eh? En invierno son unas y en verano son otras. ¿Qué libro nos recomendarías?
Ostras, yo ahora voy a hacer una recomendación, bueno, un poco para los... Yo soy un poco, como digo, un poco antigua, a veces leyendo, leo, me gusta mucho la literatura también. No voy a aconsejar uno de psicología, voy a aconsejar Cumbres Borrascosas. Ya sé que soy muy típica, pero para mí es un libro increíble que te atrapa y que te lo lees en un minuto.
Hay amor, celos, venganza...
Exacto. Sí.
Ahí está toda la vida ahí, ¿eh?, en Cumbres Borrascosas, ¿eh? Está ahí toda la vida. Sara Díaz, gracias por llevarnos lo que es la actualidad de los clubes de lectura que están proliferando en Barcelona y también en Cataluña. Gracias por estar aquí a Migdia Cope Cataluña. Buena tarde.
Muchas gracias, Sergi. Adiós, adiós.
I de Cumbres Borrascoses podem anar avui al Mallorca-Barça. Aviam si el Barça avui fa el cim. 3-5, Esports Cope, última hora del partit. Joan Valljori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Sí, tenim partit de Lliga avui. Juga el Barça al camp del Mallorca a partir de les 7 de la tarda. És partit avançat per la disputa de la Supercopa d'Espanya del mes de gener. El Barça, que recordo, porta 3 ensopegades consecutives a la Lliga. Per tant, avui s'hauria de retrobar amb la victòria. Torna Caçador a l'equip després de perdre's el partit contra les Palmes per sanció, i en principi Lamine Yamal i Dani Olmo tornarien també a l'11 inicial. També tenim partits de Copa del Rei, segona ronda avui. Avui dos partits en presència catalana. A partir de les 9 de la nit juga l'Espanyol al camp del Barbastro. Hi ha un quart de 10, molt bon partit al Nou Sardenya, entre l'Europa i la Unió Deportiva Les Palmes. Demà, entre d'altres equips catalans, ha de jugar al Girona, al camp del Logroñés. Avui Mitchell ha explicat en la prèvia del partit que Sigankov estarà 3 setmanes de baixa. També tenim avui partit d'Eurolliga. Juga el Barça a la pista de l'actual campió d'Europa, el Panathinaikos, a partir d'un quart de 9.
Doncs és un dimarts ple de grans partits de futbol i de bàsquet. 3-5, Esports Cope, Joan Valljori, seguirem.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Arriba ja a Línia Cope, a les 3 l'inici de Pilar García Muñiz i el seu programa, i a partir dels 3-5, Joan Valljori.